La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, 8 minuts que passen de les 4 de la tarda. Moment per tornar a posar en marxa la nostra particular caravana i obrir les portes ni més ni menys que Mir Raissa, Núria.
Iman Raissali, més coneguda com a Mir Raissa, va néixer a Tànger el 1996 i des del 2004 que resideix a Barcelona. Actualment està estudiant psicologia, però la nostra convidada d'avui també és comunicadora, creadora de contingut, escriptora i cantant. De fet, des del 2019 que fa música dins del moviment hip-hop. Ella mateixa es defineix com una autora compromesa i molt activa que escriu tractant de trencar estereotips i visibilitzar qüestions que viu en el seu dia a dia, com són el racisme, la religió, el gènere, la llibertat d'expressió o la desigualtat d'oportunitats. Guardonada amb el Premi TikTok de Diversitat i Inclusió el 2021 i el Premi Continuarà de Cultura aquest mateix any, avui ens ve a presentar el seu segon llibre, Porque me da la gana, un llibre on parla sense embuts d'una vida marcada pels prejudicis.
Mir Raissa, molt bona tarda.
Bona tarda. Quina bona explicació. Molt bé. M'ha agradat molt.
Es la historia de una niña que llevaba velo, era tímida, miedosa, siempre mirando el suelo. Siempre la molestaban por llevar ese pañuelo, pero no contraatacaba, para ella no era un duelo. Fue muy complicado poder salir adelante por todos los comentarios de esa gente ignorante. Fue bastante chocante para esa niña brillante.
Ens ho deia la Núria, eh? Comunicadora, creadora de contingut, escriptora i cantant. Què et falta per fer?
Va, no sé, moltes coses. A més, cada dia sorgeixen com reptes diferents i vocacions diferents. Jo sóc molt pro de pensar que, ostres, a mi m'agrada fer moltes coses. Les gaudeixo moltíssim.
Fer tot això fa que el teu dia tingui més de 24 hores? És a dir, que vagis com una mica atabalada?
Moltíssim, molt atabalada, sí, eh? Tot i que, clar, al final la il·lusió t'acaba fent aguantar, no?, totes aquestes coses i tota aquesta feina, però sí que és cert que jo dormo la meva filla a les 8:30 i jo i el meu dia acaba de començar, perquè jo potser dormo molt tard, però sí que és cert que faig molta feina, però que m'agrada.
Mir Raissa, també ens ho deia la Núria, no fa gaire que ha publicat el seu segon llibre, aquest Porque me da la gana, una autobiografia on expliques la teva història, la de la Iman, una nena nascuda a Tànger, que als 8 anys es muda a viure a Barcelona amb la seva família. A partir d'aquí et trobes amb una vida plena de reptes, cada un més complicat que l'altre. Si mires enrere, com recordes aquella nena de 8 anys que va marxar?
No cal anar molt endarrere, en realitat, perquè la tinc molt present. Però sí que una nena molt tímida, molt curiosa i molt observadora, però que parlava molt poc, en realitat. La meva feina era observar què passava al meu voltant, no?, i agafar una mica d'aprenentatge de totes bandes. He parlat molt poc durant tota la meva vida, per això ara parlo massa, però és per, diguem, aquestes ganes d'alçar la veu, com dic al primer capítol del llibre, no?, que tenia moltes ganes de parlar, que se m'escoltés també i que la gent em prengués en sèrio, perquè al final quan ets una nena petita tan tímida que no parles mai, tothom intenta parlar per tu i no sempre ho fan tan bé.
Creus que la gent ara t'està prenent en sèrio?
Crec que la gent ara m'està prenent en sèrio. Cada persona al final pensa o construeix una imatge sobre mi, no?, una imatge diferent, o creu que sóc una persona, i cada persona té en ment una mica qui creu que sóc jo, però sí que és cert que almenys sí que em prenen en sèrio la majoria de les persones, almenys del meu voltant i del meu cercle, que per mi és el més important.
Com va dir aquell, perquè et prenguin en sèrio, sangre, sudor i làgrimes?
Uf, molt, eh? Molt, sí? Perquè per aquest llibre he plorat, bueno, lo que no està escrit, no? Però sí que m'ha costat moltíssim verbalitzar i enfrontar-me no només a la societat en si, com dic sempre, sinó començar la lluita o aquesta reivindicació des de la meva pròpia família, no?, des del meu cercle més íntim. Converses molt incòmodes però molt necessàries que s'han de tenir, a posar límits, a aprendre a dir que no, i que, bueno, de sobte comencen, que has canviat, mira com ets, no sé què, mala persona, fins i tot, i jo, ostres, i en allà t'adones de quines persones t'utilitzaven, no?, per sobreviure, com sempre ho dic, no? Llavors és important, aprenentatges durs i cruels però molt necessaris.
Clar, tu sempre has explicat que has patit les dues vessants, per tant, que no t'han pres en sèrio des de dues vessants, no?
Sí.
Des de la vessant àrab i des de la vessant occidental, diguem-ne.
Sí, sí, sí.
Com ha estat viure això? Perquè, clar, és que clar. Ja deu costar, no?, confrontar-se amb un sol tipus de societat com per confrontar-se amb dues.
construir la teva identitat és molt complicat. Però quan neixes en un lloc i et creixes en un altre, més encara, perquè tens més influència, persones que et diuen que has de ser d'aquesta manera, altres et diuen que has de ser d'aquesta altra. Ostres, jo sóc immigrant a totes bandes. Aquí sóc la mora i al Marroc soy la tia de fora també, no? És una mica curiós. Ho dic amb un somriure, no fa tanta gràcia quan ho dius, en realitat. Massa ara per alguns, massa espanyolitzada per altres, no? Llavors, mai acabes de sentir-te com que encaixes o que tens un espai, no? Per això al final acabes construint com una barreja de tot, que és maquíssima, però que la gent no li agrada a vegades, no? Et diu, o ets això o ets allò. Una barreja no mola tant. I és complicat, és complicat. Sempre dic que m'he sentit una mica com un sac de boxa, no? Rebo per totes bandes. Però sí que és cert que crec que ha fet una... No sé, he escollit els valors amb els que més a gust em sento i que més em representen de cada cultura i de cada manera de fer, no? Són molt diferents, però l'equilibri és molt maco.
I com has aconseguit trencar aquest tipus de murs per poder explicar-te? Perquè, clar, si rebies de totes bandes, no?
Doncs fent un exercici a mi mateixa, no? de posar límits, com deia abans, i de defensar els meus valors, perquè al final he estat callada molts anys de la meva vida i m'ha trepitjat tothom, qui ha volgut, i cansa ser alfombra, la verdad.
Així arribes a aquest porque me da la gana?
Porque me da la
gana. És un autoconvenciment?
Sí, perquè jo he donat massa arguments sempre i massa motius i com argumentos sólidos t'ho explicaré de la millor manera possible. Però a vegades em canso de dir, oye, pues ¿por qué me da la gana, tú? Ja està. És que hi ha persones que no estan predisposades a escoltar els teus superarguments. Per més que tu t'esforcis, per més que intentis connectar... No, hi ha gent que no, realment, que ja parteix del seu pensament molt tancat i tal, i creuen que tenen la seva veritat absoluta, no? Per tant, és complicat. Per això el títol, una mica, de dir... A vegades em ve de gust dir, oye, pues perquè em dóna la gana, tio, i ja està, sense explicacions.
Perquè me da la gana, una vida contra los prejuicios. Què ens expliques en aquest llibre?
Què és el que no explico en aquest llibre?
M'agrada molt.
Sí, perquè jo m'enrotllo molt, eh?
Tira.
Jo m'enrotllo molt, i en aquest llibre, i m'ha faltat espai, i en aquest llibre començo a parlar, bueno, de tot una mica, de com arribo amb 8 anys, no?, aquí a Barcelona, com ho faig, com ho gestiono, perquè no tinc ni idea ni de català ni de castellà, comencen els reptes, no només de nena de 8 anys que s'està, doncs, incorporant, adaptant a un col·le i tal, sinó també reptes lingüístics, reptes econòmics, que et fas adult abans de temps, perquè també, bueno, jo he escoltat durant la meva infància converses dels meus pares de problemes econòmics, què fem amb això, què fem amb allò, la meva mare és una dona analfabeta, mai m'ha pogut ajudar amb els deures, típic, no? Llavors, com et busques la vida tu, no? I feia unes quantes setmanes, no sé qui em deia, tia, és que amb 8 anys arribes a Barcelona, amb 12 et poses al vel, amb 14 comences amb la música com a teràpia, no? Amb 16 mor el teu pare, amb 18 et cases, amb 21 tens una filla, amb 22 et divorcies, és com, ostres, doncs sí, he tingut una vida una mica intensa, no? I no, realment no m'ho prenia d'aquesta manera perquè ho tinc com molt normalitzat. Però sí, en aquest llibre és com un repàs per les èpoques o etapes més importants de la meva vida o que més m'han marcat, amb una reflexió en cada etapa, on explico com ho he viscut jo, com ho he gestionat des de la meva màxima ignorància, perquè al final, tio, no ens eduquen per saber gestionar certes coses, no? I és jo amb mi mateixa. És un encuentro conmigo misma.
Te'n penedeixes d'alguna cosa des de que vas arribar aquí fins ara?
Me'n penedeixo de no haver parlat abans. L'única cosa, només això, perquè he perdut molt de temps, crec. Però no. Crec que també tot el que m'ha passat per aprendre moltes lliçons molt, molt importants i que potser si no hagués passat per tot això que surt aquí en aquest llibre, potser no seria la tia que no se calla nunca com ara.
T'ha portat a tenir molts detractors, ser la tia que no se calla nunca?
Sí.
I això
sí.
Com es gestiona?
De manera complicada, perquè... Ostres, jo m'he autoenganyat molt, de dir...
Estem parlant, per qui no ho sàpiga, perdona, per qui no ho sàpiga, aquells oients que no ho sàpiguen, has estat amenaçada de mort.
Sí.
Ahí és nada.
Con lo maja que soy.
Veus?
No quadra això mai, sempre ho dic, però amb lo tranquil·la que sóc, amb lo paz i amor que sóc, em costa a vegades entendre com hi ha persones que no poden entendre un missatge tan lògic com és, ostres, que cadascú amb la seva vida faci el que vulgui, no? Però sí, es gestiona de manera molt complicada perquè fins i tot acabes dubtant de tu mateixa, no? De dir, i si tenen raó, i si soy una vergüenza, i si soy no sé què, i si hauria de callar, i si m'haig de treure les xarxes socials. No sé, i dubtar d'un mateix és molt dur, també.
Per això deia abans, si t'empenedies d'alguna cosa, no? Si en algun moment havies pensat, hosti, igual si hagués callat, m'hagués estalviat moltes coses.
Però aniria en contra els meus valors. I això sí que no. No puc. Fins i tot arribo a dir-te que, tot i haver passat per les amenaces d'amor, el linxament, bueno, un assetjament brutal que he tingut, un odi horrible, ho tornaria a fer. Ho tornaria a fer perquè ara més que mai sóc la persona que sempre he admirat, no? Una persona valenta, una persona directa, transparent i sincera. I a qui no li agradi la sinceritat, doncs té un problema.
T'ho pregunto a la inversa, eh? Has normalitzat certes agressions verbals?
Sí.
En algun moment has dit, bueno, és que és normal, potser, no?, pel que estic dient?
Sí, sí que ho he normalitzat. No hauria de ser així. No estic en contra que es normalitzi, però sí que ho he normalitzat. De fet, encaixo molt més un comentari horrible que no pas una cosa maca que em diguin. Quan em diuen alguna cosa maca, no, que va, tampoc és per a tant, no sé què. Però quan em diuen un comentari hater, com que el meu cervell automàticament diu, ok, dignitat ante todo resta, no? Vinga, va, segueix endavant. Per tant, és molt trist, no?, que arribem a normalitzar aquesta mena d'odi, però si no ho faig d'aquesta manera és que estaria plorant en cada esquina perquè em diuen coses molt lletges, tu.
Et preguntava el per què, però no el quan. Quan és que comences a dir precisament com es titula el llibre, no? Perquè me da la gana, i punt. Perquè jo penso així i perquè vull pensar així. I sí. Passar de certes agressions verbals, del que diguin, no?
Doncs jo sempre he tingut hate, en realitat, des que vaig començar les xarxes. Però, bueno, i ho encaixava bastant bé, no? Intentava com transformar aquesta caca, com dic, en una caca, diguem que pots aprendre alguna lliçó, no?
Pots dir merda, eh?
Doncs sóc una gran transformadora de merda, t'ho prometo. A més, reciclar el jatope. Però sí, m'encanta transformar comentaris horribles en una lliçó maca, no? Però clar, quan tens centenars de missatges horribles cada dia, sí que dius, bueno, tampoc us passa. Transformo mierda, però no soy tampoc una fàbrica, no? I és dur. Però sobretot començo a esgotar-me i a dir, perquè em dóna la gana, ja posaré, diguem, ment freda. I al juny, quan rebo les amenaces de mort, és quan dic, ui, s'han passat. I no ho tenia, i t'ho prometo que no sabia, no tenia en ment ni m'imaginava que arribaria a aquest punt, perquè jo que sé, crec que no he fet absolutament res, que si jo fos una persona provocadora a les xarxes socials que ho fan els altres, que té un missatge d'odi a alguna persona, dius, però és que tu has anat provocant i has... Però jo que faig reeducació, que jo que sé, que parlo de temes culturals, temes, jo que sé, d'educació, vull dir, no, de cultura, no estic parlant de ni insultant a ningú, i amenaçar-me d'amor, fins i tot arribar a gravar-me al centre educatiu de la meva filla, així com escondides, com per fer-me mal o per espantar-me de que sabeu on estudia la meva filla, em sembla de poca humanitat, em sembla de ser males persones, fins i tot, i em preocupa molt, i això sí que m'ha fet dir, tia, desconnecta les xarxes socials, allunya't, distanciat molt, i no esperis que res del que facis li agradi a algú. I ja està. I ara estic en aquest punt de... Faig coses perquè em dóna la gana, sense esperar res de ningú.
Ho dèiem abans, eh? Comunicadora, creadora de contingut, escriptora, cantant, i malgrat tot això,
sí.
Et molesta molt ser coneguda com la noia del vel? Ara que se'l posa, ara que se'l treu?
Sí, abans era la noia del vel, ara sóc la noia que s'ha tret el vel.
Exacte.
És fort, eh? Però em persegueix constantment. És trist perquè, tio, jo em considero una persona molt treballadora, molt currant, m'esforço moltíssim per compaginar la meva vida com a mare, com a estudiant de psicologia, com a escriptora, que, ostres, faig mil coses superinteressants i supermaques, però després et redueix tot a una forma de vestir o a una peça de roba que portes, no? Ostres, no mola gens. I a més que hi ha gent que relaciona el teu èxit professional a dur una peça de roba, que dius, ostres, llavors per què no tothom que porta aquesta vestimenta li va bé professionalment o se sent vocacionalment satisfet o el que sigui, no? No sé, és molt injust. És difícil fer la feina que faig, més que res perquè ostres, em complico molt la vida, compaginant-ho tot, sent bona mare, sent bona estudiant, intentant arribar a tot, no dormint gaire, però tot el que faig ho faig amb tant de carinyo i amb tanta passió i tant d'esforç, perquè vinga algú i... No eres una persona trabajadora, eres una tia que s'ha aprovechado de esto, i digo, ostres, molt injust, la veritat, i em sap molt greu, em sap molt greu.
Em sembla que expliques en el llibre, no?, que arribes a treure't el vel, perquè quan el duies arriba un moment que penses mi cometido ya está cumplido, no? El missatge que volia donar ja l'he donat.
Sí, i que a més també s'estava com fins i tot... clar, cada persona exposava o projectava en mi les seves necessitats, no? De tu, com, tu portes el vel i ens representes, i ens representes molt malament. I després hi havia el bàndol de no musulmans que em deien... Clar, era jo com una golosina per a ells, no? De, ai, ens aprofitarem d'aquesta noia amb vel per fer-nos el superprogrés, no? I jo deia, a veure, m'estan utilitzant per totes partes, a veure, s'està perdent una mica el sentit de la mirra i se m'estan convertint en un producte que, tio, que no és la meva intenció. I no sé, al final m'he sentit com molt utilitzada per moltes persones. I també el missatge aquest de com porto vel, soc vàlida i soc bona persona. Pues no, lo siento. Soc bona persona pels meus valors i per la manera en la que tracto amb les persones, no per cap vestimenta que porti. I hi ha gent que ho veu, que bueno, fins i tot m'ho diuen ara, de... lo que te daba valor ya no lo llevas, y, perdona, el que dona valor no el veus perquè és el meu cor bàsicament i les meves intencions, però amb qui debatràs això? Amb persones que ja parteixen des de la base de que t'odien, no els hi agrades, pues ja està, però és complicat, és molt complicat ser jo.
Ara m'ho diré una mica i espero que m'entengueu, perquè li vull preguntar una cosa, però abans vull que quedi molt clar, perquè a vegades ens referim des d'Europa com el món àrab, com un conglomerat, com si tot fos el mateix,
sí.
Obviant que hi ha realitats molt diverses, molt diverses. Dit això, sí que vull preguntar-te què n'opines del que està passant a l'Iran.
Clar, a mi m'encanta aquesta pregunta perquè és com que jo et pregunti què passa en França, no?
Exacte, què passa als països nòrdics?
Uno, ni lo sabes ni
t'importa. Això volia fer aquest matís.
Clar, jo tinc la mateixa informació que tu, estimat meu. Així que, què passa a l'Iran? Pues lo mismo que hemos visto todos. Em sembla una actitud molt valenta la que estan prenent les dones iranianes, perquè, ostres, has de tenir moltíssima valentia per sortir en un país tan complicat, treure't un vel que és un símbol d'identitat molt gran, de fet, és el símbol més, diguem, representatiu, no?, dels musulmans, o tallar-te el cabell o sortir en una manifestació, i més a més dones, no?, que les dones no haurien des del carrer, no?, segons aquesta gent. Per tant, molta admiració per aquestes dones, perquè ja sortir des d'aquí, des del territori espanyol, i parlar ja és complicat, fixa't el que m'ha passat a mi, imagina't en aquests països. Per tant, molta admiració. No sé què s'està fent actualment. Sé que ara s'estan barrejant patates amb pomes del rotllo Iran con Qatar, con el futbol i con el bàsquet. I no m'entero, jo solo sé que no sé nada. Només sé des de la meva vivència i des de les històries que a mi m'arriben per les xarxes socials d'altres realitats diverses. M'agrada molt el que has dit al principi, perquè crec que és una cosa que no queda clar, però és molt certa, tant per una banda com per l'altra. Molta gent pensa que, per exemple, parlar de les dones musulmanes sou, i jo penso, nanai del Paraguai, perquè cada dona musulmana és molt diferent. A més, dins d'una pròpia família, dins d'una família, les persones podem ser superdiferents. Tu parles amb la meva germana i és el dia i jo la noche, saps el que et vull dir? Per tant, no podem posar una realitat com a representant de totes les realitats possibles. De fet, i com a anècdota, hi ha molta gent marroquina que també té els seus estereotips sobre les persones espanyoles, per exemple. Jo sé, jo recordo que la meva mare em deia todos son alcohólicos. I jo deia...
Igual no anava tan desencaminat.
Clar, vosaltres rieu, però clar, jo amb 8 anys deia, no creo, no? No crec. I clar, hi ha molta gent d'aquí que pensa, totes sois reprimides. Pues potser no. Algunes sí, altres no, mai se sap. Per això jo soc més de parlem-ne. Parlem-ne i dialoguem i explica'm la teva història i tal i qual, i donar un altaveu a cada història, no?, a cada realitat. Però que perquè veieu que en realitat cadascú té els seus prejudicis i estereotips, i la meva mare doncs també tenia el seu en realitat. Per tant, fa gràcia, però és que és així. Ens pensem moltes vegades, ai, no, és que los estereotipos contra los árabes o los musulmanes, todos somos reprimidos. Sí, però també els propis musulmans tenen els seus estereotips i prejudicis sobre la gent d'aquí. Estem equilibrats.
Va, hem parlat del vel i hem fet aparcat.
Aparcau.
Saps quants seguidors tens a les xarxes socials o no?
Crec que... No sé. Crec que... No sé. La veritat és que no m'ho miro molt. I cada cop menys, perquè hi ha algunes xarxes que no hi entro perquè tinc por. a veure què m'hi va encontrar. Però sí que crec que el TikTok mig milió, por ahí, i l'Instagram 60 i pico mil.
Això et crea... A l'hora de donar un missatge, dius... Hòstia, el tanto... Que em segueix molta gent, o no?
No, ara m'ha passat de tot. Què me va passar demà? Ara ja m'ha passat de tot. Però penso... No, la veritat que no. De fet, no vull tenir por a expressar-me, perquè si no, quin fàstic de viure, no? O sea, si has de pensar constantment, ai, me va passar esto, i com sigo siendo muy inocente en el fondo, penso, bueno, ja m'ha passat lo pitjor que em podia passar, no? Que és ser amenaçada d'amor i que la meva filla estigui de per mig, no? Què me puede pasar de peor? Que me pego una paliza? Em farà menys mal que aquesta amenaça o aquesta poda, i si em fan mal, i si la meva filla no sé què. Perquè crec que fa molt més mal la preocupació aquesta i la por a que no saps, no?, la incertesa aquesta de, i si ara surto al carrer i em trobo amb alguna persona que em vulgui fer mal, no? No sé, tio, no, jo crec que no. A més, jo sempre deixo una evidència, la meva ignorància, jo no sé nada, absolutament res, només conec la meva història i conec les meves emocions i els meus pensaments, i sóc una persona que està en constant canvi. Per tant, estic en el punt de que he acceptat tant els meus canvis i tal, i visc en pau amb ells, que és el més important per mi. La gent pot estar matant-se entre si, ai, la Raisa, és el que... Però jo estic de tranquil.
T'ho pregunto diferent, eh? Quan comences amb les xarxes socials, penses que tot això es farà tan gran?
No. A més, mai saps si aquest vídeo arribarà molt o arribarà poc. No saps el que es fa amb les coses que tu poses a internet. Poden passar moltes coses, hi ha gent que es guarda els vídeos i els pot retallar mil cops i en fa un altre de nou, que el sentit del vídeo és superdiferent del que tu has posat, no? A més que el que vols dir, el que dius i el que entén la gent és completament diferent també. Per tant, no sé, de qui és la responsabilitat? Del comunicador o del que entén la gent, no?
Estudies psicologia, m'has dit, eh? Uh-huh. La xarxa social ha arribat a afectar d'alguna manera la teva salut mental?
Moltíssim. No sé, jo crec que al final tots hem tingut alguna vegada algun problema de salut mental sense saber-ho fins i tot, perquè ara, clar, ara surten tantes nomenclatures i noms nous i coses molt modernes i molt tal, però, ostres, sí, a més que he passat i encara estic ara sortint d'aquesta etapa, però com que em sento molt amenaçada constantment, saps? I a vegades fins i tot entro com en un rol de molt ferma, molt seriosa, molt tal, perquè no m'afectin les coses, quan jo sóc molt happy flower normalment. Saps el que et vull dir? I ara estic com en aquest rol de millor esperar que, jo sé, algo negatiu, que després que et sorprengui i et faci tant de mal, no? Que això tampoc és vida, no? Però bueno, perquè si no m'han arribat a fer molt de mal. He tingut atacs d'ansietat i de pànic terrible, sobretot en aquella etapa, no?, de les amenaces, perquè no m'ho acabava de creure. A més, jo deia, no veure el vídeo, i tothom, has vist el vídeo? Has vist el vídeo? Constantment enviant-me el maldito vídeo, saps? I jo pensant, però estic intentant fugir d'això per no veure com hi ha una persona que diu que em vol decapitar, i tothom enviant-me aquest vídeo, o enviant-me vídeos de gent que m'està ridiculitzant, o insultant-me, o fins i tot parlant del meu pare, tio, que el meu pare mor fa 10 anys. Van com al teu punt dèbil, no?, per fer-te mal, i això té un nom que és maldat, no? No té una altra raó, no? I, ostres, tu vols escapar, fugir, i tothom tu, per totes bandes, lo has visto, no? I jo, gràcies, muchas gràcies. M'he pensat d'anar-me de les xarxes, eh? Vàries vegades, sí. Però hi ha una part de mi que em diu no cedeixis la victòria, tia, no cedeixis la victòria. Perquè per mi seria com donar la raó i que aquest mal guanyi. I no vull, no em dóna la gana.
Hi havia un periodista que jo admirava molt, segueixo admirant-lo molt, que es deia Carles Capdevila, que deia sempre, parlem de coses boniques. Doncs bé, parlem de coses boniques. Què ha significat per tu rebre el Premi Diversitat i Inclusió?
Ostres, doncs és molt guai, és molt maco que et donin qualsevol premi. És guai, perquè dius, ostres, i a més un premi de diversitat i inclusió, que és molt maco, no? Al mateix temps em feia gràcia i això, clar, em descollonava amb els meus amics i amigues i els deia, és triste que tenen un premi de diversitat i inclusió per respetar la diversitat i inclusió.
Que hauríem de fer tots, no?
Clar, tio, aquest premi hauríem de tenir-lo tots, no? O tots hauríem de ser respectuosos amb la diversitat. No sé, com un premi per hablarme con educación. No té sentit, no? Però gràcies, eh? Gràcies per donar-me'l. Si l'any que ve me'l voleu donar també, el rebré amb molta il·lusió. Però sí que és cert que ho parlava amb les meves persones de confiança i els deia, jo, també és trist tenir que dar un premi per respectar la diversitat i inclusió. No? Oh, gairebé, molt bé, en general.
Ella és Miraisa. Abans d'escriure el llibre, aquest Por qué me da la gana, el que et servia per dir Por qué me da la gana és la música?
Sí, molt, moltíssim. Jo sempre he admirat molt l'actitud dels artistes urbans, sobretot els d'Estats Units, uns flipats, que jo deia, que guai, jo també vull ser com aquest tio, no? I m'agradava molt com aquesta personalitat, no? I aquesta actitud tan reivindicativa que tenien. I per això volia com, no? Admirava molt aquesta actitud. I la manera tan clara de parlar de les coses sense tabú, sense... amb respecte i educació, però de manera molt directa. Deia, que guai això. Per tant, sí, la música ha estat com, per mi, el millor amic o la millor amiga que he tingut en tota la meva vida, perquè estava trist en posar una cançó i estava més trista encara, però almenys ja canalitzava aquest sentiment, aquesta emoció, d'alguna manera. Quan estava superfeliç, supercontenta per alguna cosa, tio... Ferrar duro contra el muro, com dic, de conya, no? Amb cançons i tal. Jo què sé, però és com expressar les teves emocions més pures amb una disciplina que és maquíssima, que és la música, no? Amb la qual canalitzar tantes coses o composar alguna cosa tan íntima i tan maca i sentir que estàs verbalitzant o composant una cosa al 100% tan pura, no? Em sembla genial, superguai.
Precisament el rap per això? Perquè t'ajudava a fer denúncia?
Exacte. I a més perquè no cal tenir una veu maca per fer rap, sinó un missatge potent. I per mi era com el més important, no? Sortir d'aquestes aparences de melodia i no sé què i anar a por faena. ¿Qué me estás contando? Cuéntamelo de manera directa, no?
Ara mateix pensava jo, ¿qué me estás contando? Quan deia, no cal tenir una veu maca. Bueno, escolta'm.
també. Clar, en el rap no cal. En el rap
treguis
és...
mèrits.
Me quites mèrits. No, però és cert que era una de les coses que m'agradaven a mi del hip-hop, de la música rap, no? Tios que tenien una veu super normal, però que et deien unes coses que... bueno, t'explotava la ment, no? I jo deia, me gusta lo que oigo. I llavors era guai. Després també escolto tota mena de música, eh? Però el rap era com, per mi, l'estil perfecte per també sortir d'aquestes aparences de tan dolça que sempre he transmès, no? La niña buena y obediente, como, venga, va, espavila, Iman.
Creus que per d'aquest missatge de denúncia ho has fet per intentar ajudar la gent?
Per intentar ajudar-me a mi mateixa en primer lloc. I després, si amb aquesta força i amb aquesta potència també com a conseqüència doncs ajudava algú més, era, bueno, supersatisfactori, supergratificant. Però sí que és cert que Miraisa jo crec que ha nascut per una necessitat d'existir plenament. No ni escondida, ni assustada, ni detrás de nadie, sinó... sent la jefa de la seva pròpia vida, no?
Has hagut d'aprendre tal qual, clar i català. Has hagut d'aprendre una mica, hòsties, que per estimar primer t'has d'estimar tu?
Totalment.
Em donava total la sensació ara quan m'explicaves això, no? Dic, ostres, molt bèstia sí. El que està dient, eh?
Clar, clar, però és que és així mateix, eh? No sé, jo, la cançó aquesta de Siento, ho dic, no? Mi família està presente a pesar de no estar. Com se come eso, no? O sea, al final la teva família està al teu costat perquè és el que toca, però per mi estar al meu costat també és escoltar-me, recolzar-me, intentar fer un esforç per entendre les meves necessitats, però no era prioritari. La prioritat era sobreviure. Menjar, pagar el lloguer i no morir de gana, bàsicament, no? Per tant, el tema de la salut mental ha quedat en segon, tercer, quart o cinquè lloc, la veritat. I jo sempre he necessitat una mica això. He estat una nena molt tímida tota la meva vida, amb moltes carències emocionals, amb un sentiment també d'abandonament molt gran per part del meu pare pobre que treballava aquí, jo era al Marroc, jo he viscut només 8 anys amb el meu pare. I després, quan per fi arribo, que dic, ai, que guai, ja puc tenir una vida familiar, el meu pare es posa malalt i mor d'un càncer, que dic, ostres, la vida, no? I llavors em passen coses com molt, molt dures que he hagut com d'aprendre a gestionar, independitzar-me emocionalment, de no esperar aquest acompanyament emocional de ningú, sinó fer-ho a mi mateixa. Per això he començat a escriure música, per això he començat a... De fet, jo sempre em presentava als concursos de Sant Jordi al col·le i els guanyava quasi tots. Era com em feia una il·lusió de... Vull escriure una història d'una xica que no soy yo, eh? Que no soy yo. I òbviament era jo. Però era com de... Per, almenys de poder parlar d'una cosa que em venia molt de gust poder treure de mi mateixa i canalitzar i no guardar-m'ho tot a dins, perquè si no t'acaba podrint per dins això i t'acaba fent sentir-te tan malament. És terrible. Per això sóc molt defensora d'expressar-me, tio, d'expressar-me. I si no tens amics i si no tens família, amb tu mateix, aunque després te digo, estàs loco, tio, pues m'encanta estar loca, però jo sempre he parlat molt sola i em flipa parlar sola fins al dia d'avui.
T'ho pregunto perquè saps que s'ha dit molt últimament, eh? El món del rap és masclista?
Doncs no més que altres entorns, la veritat. No més que altres entorns. M'ho pregunta molta gent aquesta pregunta, però jo no ho he vist mai d'aquesta manera. De fet, sempre he rebut com un tracte molt guai per part dels artistes urbans, tant nois com noies. I a més, clar, el rap és un estil molt reivindicatiu, molt de carrer, molt de... Qualsevol persona pot fer rap, dones, homes, qui vulgui pot fer rap. Per tant, jo sempre he tingut com una benvinguda molt maca al món del hip-hop. I no crec que el hip-hop o el rap sigui més masclista que el futbol, per exemple, o que el pop, perquè, o que el reggaeton, o que qualsevol altre estil musical. De fet, crec que és una mica menys, fins i tot.
Estàvem escoltant aquest tema de Miss Raisa, que de veritat, escolteu-lo, que val molt la pena. Segur que l'heu escoltat a moltes ràdios que sonen. En aquesta ràdio sona moltíssim. I anem escoltant Com me siento, Com me siento, Com me siento. Com et sents ara? En quin moment vital estàs?
Doncs... Siento...
si vols cantar-ho...
Aquí va. Però sí, sento molt. Jo parlo molt de sentiments i parlo molt de com em sento. Perquè crec que és molt necessari no només pensar, sinó sentir. I em sento cada cop millor, cada cop més entrenada en aquest món. Ja m'ho deia la meva mare fa anys, de carinyo meu, la vida és molt dura, has d'espavilar més que res perquè ets molt innocent i no tothom és com tu i jo. Què dices? I ara ho veig, no? Però sí que és cert que estic en una etapa molt maca també de... Em sento molt, molt proud, molt orgullosa de mi. I això no es diu molt, eh? Perquè si no queda com molt repel·lent, no? Dir, m'estimo molt, m'encanta com sóc, però estic en aquesta fase d'autoestima a tope, de dir, tia, ole, tota la feina que has fet en general i sobretot la feina que no es veu, perquè molt guai és el llibre, molt guai és la música, però ho dic en el llibre mateix, soy lo que nadie ve realmente, lo mejor de mí no lo ve mucha gente. I això és molt maco recordar-ho, no? Perquè al final és això, les persones construeixen el que creuen que ets arrel d'unes fotos d'Instagram o uns vídeos que et pots preparar perfectament. Però no estan en el teu dia a dia. i, ostres, la Raïssa, són petits moments supertontos, però que dic, hòstia, esta soy yo. Per exemple, una tonteria que em passa sempre, que a més ho faig sempre quan m'arriba algun paquet o el que sigui a casa, els 30 segons que triga el cartero a pujar, jo estic ballant a la porta, dic, paquete! Sí, i penso, tio, esto no lo ve nadie, però esa soy yo. Esa soy yo.
Més Raïssa és més rauxa que seny?
Sí.
Sí?
Sí, sí, sí. Jo sóc molt tonta. I m'encanta dir-ho perquè jo reivindico la tonteria, tio. A més, s'ho passa una persona tan bé fent el tonto, dient coses absurdes, tal, perquè, tio, la Miss Raïssa d'internet és molt cuerda sempre, és molt correcta sempre. Tio, no se'm permet fer gilipolles tant com a mi m'agradaria, saps? I jo a la meva vida ho faig, com ho podes veure.
Miss Raïssa, porque me da la gana, una vida contra los prejuicios, un llibre que, per cert, t'has presentat a través de les xarxes socials, no?
Sí.
I ara te'n vas a Madrid.
Sí, el 14 de desembre, amb la Casa Àrabe, i em fa moltíssima il·lusió compartir aquest moment de parlar una miqueta més sobre el llibre i respondre a qüestions que la gent tingui sobre el llibre, perquè, a més, crec que té aprenentatges molt macos.
Que bé. Sí, pregunto per futurs projectes.
Buah, tio. Mira, de fet, començaré a fer doblatge professional.
Sí o no?
Sí, sí, sí.
De
sí.
Bo?
De debò. El que no t'ho esperava, jo tampoc. No.
Li deia que li faltava per fer després de tot el que està fent, dobladora.
Sí.
Que bèstia.
Dobladora, m'encanta aquesta part.
Actora de... actriu de doblatge, es diu.
Sí, és més
sembla,
correcte. I mira que encara no sóc actriu de doblatge, imagina't quan... Con respeto, No, però sí, em fa molta il·lusió provar projectes diferents, fins i tot programes de tele sobre cultura i tot això. Estic fent ràdio com a col·laborador també amb el Toni Marín.
Hombre.
Això mola, perquè és això, que estic com tocant diferents entorns, però estic aprenent moltíssim, moltíssim, moltíssim. Cuidado, voy a dominar el mundo,
Fem una cosa, arribem a un acord.
Sí.
La primera pel·lícula que doblis... La vens a presentar aquí?
Ok.
Sí?
Sí, però més segon el meñique.
Com és això?
Sí. No lo ve nadie, però ho estem fent.
Sí,
Meñique a tope.
Fet. Venga.
Genial, perfecte. Que guai.
Miss Raïssa, porque me da la gana, una vida contra los prejuicios. Ja teniu el llibre a la venda a totes les llibreries. De veritat, llegiu-lo, que val molt la pena. Ha estat un plaer conversar amb tu aquesta estona.
Igualment,
que
ha estat superguai. Porque no lo sentí en su momento.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel, també a les xarxes.
Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel. Els nostres torrons.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya, una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Els dijous, volem ser educats a la caravana de Ràdio Estel.
Vinga, va passant gairebé dos minuts de 4:45 de la tarda i els dijous a aquesta hora la caravana continua el seu camí per aprendre noves coses i ser una mica més educats, Nina.
Sí, Joan, avui al Volem ser educats parlarem d'un trastorn de l'aprenentatge que dificulta la lectura i la decodificació dels texts, la dislèxia. Per explicar-nos-ho amb més detall hem convidat a pujar a la caravana a Sandra Freijomil, autora del llibre El jugador dislèctic, editat per La Campana. Ella és llicenciada en filosofia amb diversos cursos d'escriptura a les espatlles i premis pels seus relats, com per exemple el Premi Pollença de Narrativa en Català del 2020 per la seva anterior novel·la Les mares no abandonen. Avui ens explicarà qui és aquest jugador dislèctic del qui parla el seu llibre i com de prop viu amb la dislèxia.
Sandra Freijomil, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.
Sandra, jo crec que hi ha molt de mite a l'hora de parlar sobre la dislèxia, que és una paraula que sovint usem molt gratuïtament. Per tant, deixem començar així, encara que a vegades a la gent li sembli absurd, però és que hem d'explicar molt bé el que és. De què parlem quan parlem exactament de dislèxia?
Doncs, quan parlem de dislèxia, parlem d'un trastorn del neurodesenvolupament que afecta el que és la lectura i l'escriptura. El que passa que les persones dislèctiques presenten característiques molt variades, tot i que hi ha uns trets comuns, i sí que és veritat que el que deies al tòpic és, no?, de la persona dislèctica és la que gira les lletres, i evidentment no és... pot passar, però no és això i no és només això, sinó que implica doncs una dificultat de consciència fonològica, una dificultat lectora, moltes faltes d'ortografia, una dificultat en tot el que és seqüencial, és a dir, aprendre quals seqüències doncs com poden ser les taules de multiplicar, els mesos de l'any, bueno, té diferents repercussions, no?
Em deies, hi ha molts tipus de dislèxia?
Tipus no... Sí que... A veure, jo no sóc un especialista en dislèxia, això vagi per davant perquè no és la meva feina, eh? Però sí que hi ha graus de dislèxia i després hi ha comorbiditats de dislèxia amb altres trastorns i després hi ha dislèxies doncs, que afecten més a una cosa o a una altra, és a dir, no és una cosa que sigui exacta i calcada en cada persona.
I entenc que tot plegat, ara entrem al llibre, aquest jugador dislèctic, però entenc que tot plegat afecta les etapes educatives.
Afecta tota la vida, perquè és un trastorn que no es cura. El que passa que l'etapa educativa, com es dona l'aprenentatge de la lectura, de l'escriptura, i la major part de l'aprenentatge passa per un text escrit o per haver d'escriure, doncs, evidentment, es posa molt més de manifest. Això no vol dir que les persones adultes no els repercuteixi també en la seva vida, però potser queda més dissimulat o aprenen a gestionar-ho i no es nota o no és tan evident.
Abans ho dèiem, Sandra Freijomil, que és autora d'aquest nou llibre, El jugador dislèctic, editat per La Campana. Qui és aquest jugador dislèctic?
El llibre neix d'una experiència personal totalment de casa i el jugador dislèctic doncs, el tenim a casa. Aleshores, el llibre va sorgir una mica pel fet de que quan a tu et diagnostiquen un fill amb dislèxia, doncs entres en una història de dir, bueno, vaig a veure què és això, de què va, en què ens trobarem, i et vas trobant amb coses perquè, evidentment, no és una cosa greu, no és una tragèdia, però sí que és un fet que es va donant i que es va repetint i que va haver-hi molts petits detalls que es van, o no petits, que es van donant al llarg de l'etapa escolar, no?, sobretot. I aleshores, quan comences a investigar i a indagar i vas a les associacions, almenys en el meu cas, doncs vaig anar a les associacions, t'informes, vas veient que a la majoria de pares doncs els passa el mateix i a la majoria de nens els passa el mateix, no? I aleshores... tot aquest text va néixer una mica d'aquest procés, no?, de tot això que ens anem trobant, que queda com amagat, no?, o que potser no se sap o no es coneix si no t'hi trobes, no?, ja sigui amb dislèxia o amb qualsevol altre trastorn de l'aprenentatge, no?
Anem a preguntar-te doncs, una mica per aquest procés, eh? Quin dia, Sandra, dius, ui, al petit de casa hi ha algú que no rutlla bé?
En el meu cas, va ser quan ell estava a cinquè d'educació infantil, a cinquè, sí, educació, ells, sí, ara li diuen, abans li deien P5, perquè és quan començaven amb els sons i ja comencen a aprendre una mica el que és el procés de lectura, i veus que realment allà hi ha alguna cosa que no ho està... No és que no llegeixi, perquè molts nens no llegeixen en aquesta edat, però sí com que no està agafant el procés, no?, fonològic de la mateixa manera. També a casa el meu germanastre era dislèctic, amb el que jo havia crescut amb un dislèctic a casa, i potser això també afavoria, no?, el fet de poder-ho detectar. Ho comentes a l'escola, et diuen que sí, que hi ha un tema potser de maduresa, aleshores passes a primer de primària doncs comencen a llegir, ell no llegeix, i aleshores et diuen tranquils, no passa res, ja llegirà, fins que arriben les notes, aleshores suspèn, dius, per què suspèn? És que no llegeix, ja, i això ja ho sabíem.
Però m'heu dit tranquils,
però
no?
M'heu dit tranquils, no? I aleshores és quan dius, anem a consultar un especialista a veure què passa. Aquest és el nostre cas. Hi ha casos que els nens, doncs, més o menys trampegen i se'n surten i no se n'assabenten fins més endavant. Vull dir que clar, cada cas és diferent. Però sí que hi ha una detecció molt clara en el tema de la lectura, normalment.
De fet, dius en el llibre que no existeix l'ajuda immediata perfecta.
No, en aquest cas no. És un tema de picar pedra i anar fent camí, perquè no hi ha una solució que diguis... No és, no hi veig, vaig a l'oculista, em diuen, oi, tens 3 dioptries de miopia, ulleres, i aquí s'arregla el tema. No. Aleshores, això és... D'acord, hi ha aquesta dificultat, anem a posar-hi remei, i aleshores entres en un procés de... Li aniria bé una reeducació, li aniria bé... És a dir, tot un seguit de coses que van bé, que ajuden, però que totes també són de pagament, són privades, no hi ha res públic, no hi ha cap ajuda, i que poden anar ajudant i poden anar millorant. Evidentment, després, cada nen té el seu ritme. Tots acaben llegint, millor o pitjor, i tots acaben escrivint amb més o menys faltes, però sí, clar.
Em deies abans, és un trastorn que no té cura, i ho desconeixia absolutament, però existeixen tractaments? No sé com dir-li, no sé si es diu tractaments.
No, o sigui, el que sí que es fa és el que s'anomena una reeducació. Aleshores, amb la reeducació de la lectura, el que es fa és tornar a aprendre el procés de lectura, que és sobretot el que és la consciència fonològica, per tornar a entendre la lectura, perquè el que li passa al dislèctic és que no automatitza la lectura. Aleshores, aquesta lectura immediata que fem de veure una paraula i que no et cal llegir-la, sinó que ja saps què vol dir, la persona dislèctica llegeix fonema per fonema o so per so. Aleshores, la lectura és molt més lenta. És com si tu agafes un text amb una llengua estrangera o una paraula que no has llegit mai, la llegeixes d'una manera més lenta. Aleshores, els hi passa el mateix. El que es fa amb la reeducació és tornar a treballar tot aquest procés per intentar que es poder automatitzar-la el màxim possible, però sempre partint que aquest procés no es farà de manera immediata i fàcil, no? Aleshores, sí que aquestes ajudes i aquest treball poden afavorir i millorar la situació de la persona, però, clar, evidentment, sempre hi haurà aquesta dificultat.
Estem parlant avui del llibre El jugador dislèctic, amb la seva escriptora, Sandra Freijomil, llicenciada en Filosofia. I, de fet, si hem de dir-ho, ho diem tot, perquè el llibre es diu El jugador dislèctic, el viatge d'una mare i un fill per saltar els murs de la dislèxia. Quins són aquests murs?
Els murs és el dia a dia. En el fons no és que sigui un gran mur, però sí que et vas trobant, doncs, que estàs a l'escola. Aleshores, les persones amb dificultats d'aprenentatge, quan tenen un trastorn diagnosticat, tenen dret a unes adaptacions metodològiques, que no són curriculars, i que s'han d'aplicar. Això ve donat per llei, però després entres en el món escolar en què hi ha professors o hi ha escoles que ho apliquen perfectament, n'hi ha que no tant, moltes vegades has d'estar reclamant, aquesta és una part. Després hi ha tota una part emocional, és a dir, per molt que tu li diguis a la criatura que no passa res, que llegirà o que se'n sortirà, que aquell nen o aquella nena està veient que jo no me'n surto de la mateixa manera que el meu company o que la meva companya, jo no llegeixo igual, jo m'esforço molt i no surto del 5, jo...
I entenc que això minva...
Tota aquesta part emocional és un treball que estàs constantment treballant. Vull dir que per mi és la part més important de tot plegat.
Deia, Sandra, crec que això... Suposo que això minva l'autoestima, no?
Totalment, per això és el que et dic, que tota aquesta part emocional i d'autoestima és la més important, perquè a més estem parlant d'unes edats en les que s'estan forjant com a persones i clar, és molt important tot això. Aleshores, has de fer un treball a casa i a l'escola, evidentment, de reforç positiu, de remarcar les virtuts, les habilitats, els encerts, de no enfadar-se, de no dir, home, però per què no ho has fet bé? De que quan una vegada ho fan bé, però ho fan tres malament, no dir, però si abans ho havies fet bé. O sigui, hi ha com tot un aprenentatge també de les famílies a l'hora de saber com gestionar-ho i com tractar-ho per no ensorrar aquella criatura, sinó al revés, no? Doncs que pugi l'autoestima.
Si no m'equivoco, em sembla que a més tens un Instagram dedicat a tot això.
Sí, de fet va sortir l'Instagram abans perquè era una mica posar de manifest totes aquestes cosetes que ens anàvem trobant i que realment les famílies et diuen, ostres, a mi això m'ha passat el mateix, no? Pues, realment hi ha molts punts comuns, no? I aleshores vaig fer l'Instagram i vaig començar a escriure sense saber ben bé si acabaria sent un llibre o no, però una mica amb aquesta finalitat, perquè realment hi ha manuals sobre la dislèxia, hi ha contes per a nens, però aquesta part més vivencial de les famílies, dels pares que ens trobem i que estem dia a dia, perquè són molts anys d'escolaritat, doncs aquesta part no hi era, no? I és una mica aquest acompanyament o dir, mira, totes les opcions que hi ha, el que et vas trobant i el que pot funcionar.
Clar, això deixa molt clar, Sandra. El jugador dislèctic no és cap manual, no és cap llibre d'autoajuda.
No.
És una altra
no.
cosa, eh?
No, vull dir, hi ha molts llibres, hi ha manuals sobre la dislèxia fets per psicòlegs o per especialistes que són fantàstics i que ajuden molt bé a entendre-ho, però això és més el dia a dia que ens anem trobant i tot el procés, no? I allò que l'haver de reclamar, doncs aquesta adaptació no s'està fent, i haver d'animar el nen quan està ensorrat perquè jo m'havia esforçat molt i he suspès, i ara no vull posar-me a estudiar perquè això és un rotllo, i perquè els hi costa molt, i perquè els costa estar quiets, i perquè els costa retenir, i per tot aquest procés, no?, de dificultat que va més enllà del que és pròpiament llegir.
Malgrat tot, Sandra, dius en el llibre, per acabar, que al final del túnel hi ha un camí obert ple de possibilitats.
Sí, perquè penso que el fet... Hi ha dues coses. Per una banda, jo penso que el fet de viure des de petit doncs una situació que no és fàcil ajuda a ser resilient i també dona eines i recursos per enfrontar-se a la vida a moltes coses. I després, el fet de no, doncs, no ser hàbil en l'àmbit d'estudis, normalment, perquè acaba repercutint en aquest sentit, doncs fa que es desenvolupin altres aspectes, no? Aleshores, no tots, ni molt menys, vull dir que a vegades es diu, no, les persones dislèctiques són molt creatives, no està demostrat, però sí que és veritat que n'hi ha moltes de creatives o que desenvolupen, doncs, altres recursos i eines, amb el que sempre hem d'anar a buscar, no?, d'on podem treure'n alguna cosa més de profit.
El jugador dislèctic, editat per l'editorial La Campana, de veritat, val molt la pena. Sandra Freijo-Mil, ha estat un plaer avui parlar de dislèxia amb tu.
Moltes gràcies.
Molt
bé. Hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do